Bon dia i bona hora, són les 8. 5 minuts més. Estem a divendres, el dia es diu 22 de setembre del 23, una jornada que comença amb el cel pràcticament serè a les nostres comarques i amb temperatures una mica més baixes. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors tenim ara mateix?
Doncs tenim 5 graus a Vall de Núria, 10 graus a Das, 13 a Ripoll i a Ribes de Freser, 15 graus a Olot i a Santa Pau, 16 a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Mieres, Girona i Vic, 17 graus a Castellfollit de la Roca, Banyoles i Anglès, 18 graus a Figueres i 19 a Roses.
Previsió del temps amb en Daniel Ramírez.
Avui, després de la pertorbació més aviat minsa, feble, que ens ha passat de matinada, que ha deixat algunes pluges o plogims, doncs el dia serà variable, amb una pausa, amb algunes clarianes, aquest cel mig-mig, variable, però entre la tarda i el vespre pot tornar a ploure, localment amb tempesta i fins i tot calamar-se. Està baixant la temperatura, ho notem a muntanya, la mínima ha estat d'un grau a 2.500 metres a la Tosa, una mínima, per exemple, de 9 graus a Molló, 10 a Puigcerdà, 13 a Vic, 13 a Olot. Doncs bé, notarem una mica la refrescada perquè també de dia baixa la temperatura. Per tant, màximes de 20 a 25 a l'interior, entre 26 i 27 les més altes prop de la costa i el prelitoral, però vaja, a molts indrets avui costarà passar dels 25 graus. Ja diem, tarda una mica enrevessada amb aquests xàfecs, alguna tempesta, la pluja no ha de ser molt forta, poden caure 5, 10, fins a 15 litres per metre quadrat i sobretot ho faria a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany, al Baix Empordà, cap a les Gavarres, també alguns xàfecs poden arribar al nord de l'Alt Empordà, cap a Osona, Lluçanès i la Garrotxa, però els més importants al voltant de la Selva, Gironès, Gavarres. Cap de setmana que vindrà marcat per una baixada de temperatures dissabte i una recuperació pel que fa a diumenge. De fet, aquest dissabte preveiem boires al matí, força boira, força humitat, la temperatura més fresca, fins i tot una mica freda a l'interior, podem baixar dels 8 o 10 graus a les comarques interiors, Garrotxa i Osona, i bé, de dia les màximes entre 21 i 25 aproximadament. Destaquem que de cara a la tarda pot caure algun xàfec al voltant de la Selva, les Guilleries i zones properes, cap al sud d'Osona fins i tot. Diumenge, dia de sol, 4 núvols a la tarda, la temperatura més alta, novament tornaríem a passar els 25-27 graus a molts indrets i preveient que, tot i que arriba la tardor aquest cap de setmana, dissabte, quan faltin 10 minuts per les 9 del dematí, la setmana que ve serà gairebé estiuenca, perquè farà un ambient relativament càlid de dia, nits una mica fresques i, de moment, sense pluges, bona part de la setmana entre.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada que avui obrim parlant de mobilitat. Aparcar sobre les voreres o entrar fora d'hora al casc antic de Ripoll són els principals motius pels quals es posen multes a la capital. Els usuaris desconeixen la normativa d'ús dels patinets elèctrics i les seves limitacions. A Ripoll, per exemple, cal portar casc obligatòriament en vehicles de mobilitat personal, mentre que en bici només és recomanable, però atenció, és obligatori per als menors d'edat. Francesc Campaio és cap de la policia local de Ripoll.
El que s'ingenia el problema són les bicicletes que van per les voreres, la carretera Barcelona, el carrer Progrés, passen tot a la vorera amb bicicleta o amb patinet.
Avui també us explicarem que el Ripollès té problemes a l'hora de trobar gent que vulgui treballar. Des de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ho atribueixen a diferents raons, però una de les més importants són les rendes garantides, que sovint ofereixen una quantitat econòmica superior a alguns dels sous que donen les empreses. L'Anna Prieto és responsable de formació i inserció de la UIR.
Com que els salaris són realment alguns una mica tristos, per no dir d'una altra manera, llavors tenim les rendes garantides, que això fa que les rendes garantides siguin més grans, econòmicament parlant, que un salari. Llavors, cada vegada se'ns estem trobant una dinàmica de que la gent vol treballar menys, sincerament.
La Fira de Sant Lluc d'aquest 2023 comptarà amb 13 espais i més de 80 activitats a Olot.
En aquesta edició, com a novetats, es farà un escape room per buscar el tresor de Sant Lluc.
Escoltem el regidor de promoció econòmica d'Olot, Estanis Baireda, diu que la Fira de Sant Lluc és una de les més rentables del calendari anual.
Una fira que té més espais, dos més que l'any passat, i unes 80 activitats durant el cap de setmana, que són 10 més que l'any passat, que torna a girar al voltant de tres eixos, el dibuix, vehicles i la ramaderia.
Avui parlarem àmpliament d'obres, perquè a les Planes d'Hostoles l'Ajuntament destinarà 300.000 euros a solucionar el problema de les fuites d'aigua.
Des del consistori esperen rebre uns fons Next Generation que els permeti poder canviar una part de la xarxa d'aigua del municipi.
L'alcalde és en Marc Puig.
Ara és el 2024-2025, està previst que entri en marxa el regulador de pressió que tenim al barri del Junquer, que servirà també per connectar una actuació per connectar el desaigüe al barri de la Pocafrina i que vagi directe a la depuradora que encara s'està abocant al riu.
I tres quarts del mateix ho faran a Llanars. L'Ajuntament vol aprofitar el projecte de pacificació del trànsit per fer millores del clavegueram i el tractament de les aigües pluvials.
És un dels projectes del nou mandat a resultes de la feina feta l'anterior i que veurà la llum pròximament.
L'Amadeu Rossell és l'alcalde del municipi.
Estan passant cases també. Hi ha un espai que ara estem fent un projecte també que l'hem d'acabar per fer-ho tot junt, que és una mica reconduir aquests últims episodis, doncs, que amb el canvi que hi ha climàtic, doncs a vegades quan plou doncs fa portes tempatxades, diguéssim, i per tant en poca estona baixa molta aigua i per tant doncs a vegades els nostres clavegarams doncs no tenen la capacitat d'engollir aquestes quantitats tan fortes que cauen.
I avui també anirem cap a Sant Joan de les Abadesses, perquè fa gairebé 20 anys que el municipi acull la Festa del Grito, una de les més estimades per la comunitat mexicana.
Al llarg del dia es faran activitats entorn de les celebracions amb llaços culturals i històrics, aprofitant la figura del Sant Joaní Jaume Nonó.
I en esports, la Unió Esportiva Olot està disposat a encendre la flama de l'estadi municipal contra la Grama.
El tècnic Pedro Dolera confia que l'afició ajudarà l'equip a assolir la segona victòria en 3 partits.
Avui també hem sabut que Olot serà la seu de l'europeu femení d'hoquei patins.
El campionat es disputarà a la pista Josep Jou del 4 al 9 de desembre i serà la quarta vegada que es disputa a Espanya.
I avui ens dedicarem a caminar i a volar, perquè la disciplina del High and Fly, que consisteix això, en caminar i volar, cada vegada té més adeptes als ripollers.
I en part, això és gràcies al Club Vol Lliure Cavallera, que ja fa anys que treballa per visibilitzar aquest esport.
Són les 8 i 7.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Demà s'acaba la Setmana de la Mobilitat Sostenible i hem sabut que aparcar sobre les voreres o entrar fora d'hora al casc antic de Ripoll són els principals motius pels quals es posen multes a la capital. Els usuaris desconeixen la normativa d'ús dels patinets elèctrics i també les seves limitacions. Per exemple, a Ripoll cal portar casc de forma obligatòria quan es va en vehicles de mobilitat personal, mentre que quan s'agafa la bicicleta només és recomanable. Això sí, els més petits estan obligats a portar-ne. Jordi Altesa.
L'aparcament sobre les voreres impedint el pas dels vehicles és un dels principals motius que comporta posar multes sobre temes de mobilitat a la policia local de Ripoll. Les voreres estan reservades només per a vianants o cadires de rodes, mentre que patinets, bicicletes i cotxes han d'anar per la calçada. Els cotxes solen aparcar la vorera per fer algun encàrrec o deixar d'anar a l'escola i això comporta multes.
El que s'ingenia el problema són les bicicletes que van per les voreres, la carretera Barcelona, el carrer Progrés, passen tot a la vorera amb bicicleta o amb patinet.
En el cas de les bicis, però, sí que poden tenir trams compartits amb els vianants. A banda de les voreres, l'accés al barri vell és un altre motiu de sanció.
Anar sobre la vorera, entrar al casc antic a l'hora restringida, que és a partir de les 4 i quart de la tarda, llavors no, o sigui, a 3 quarts de 5 ja ha d'haver sortit tothom, entren a la tarda o entren a la nit, i això sol ser gent de fora, gent que ve de visita, i no ho saben i entren. S'ha de remarcar el que hem dit altres vegades, no? Que el 80-85% de persones que sancionem són de fora del municipi, que no són d'aquí. Què vol dir això? Això vol dir que la gent de Ripoll coneix la norma i ho fa ben fet, no? I qui és el que infringeix? La gent de fora, que ve de visita el cap de setmana, que ve de fer de viatjant, que ve descarregar caixes, i són els que estacionen a sobre la vorera, són els que més infringeixen. Però la infracció estrella que tenim és la d'entrar al casc antic, sí, perquè estan menys de 3 minuts o més de 45, o entrar amb hora restringida, o el que dèiem ara, estacionar sobre la vorera.
Bicicletes i patinets, a més, tenen l'accés prohibit al carrer Sant Pere i autoritzat a la resta del casc antic. Aquest punt és un dels principals que es poden multar.
I ja que parlem de mobilitat, el carregador per vehicles elèctrics de Tesla arriba a la Garrotxa de la mà de Voltaic. L'empresa fa anys que col·labora amb el gegant americà i això els ha permès ser la primera empresa a nivell nacional que disposa d'aquest dispositiu dins del seu catàleg.
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, el CEO i fundador de Voltaic, Jonathan Silva, assegura que cal pedagogia per assolir la transició al vehicle elèctric i insta a les administracions a fer un pas més.
Sempre és aquest, no?, aquest embut, no?, que diguem nosaltres de hem començat venguent cotxes, hem començat a vendre punts de recàrrega, o no hi ha punts d'accessos, és a dir, la xarxa no dona per més, les prioritats que han quedat una miqueta, al revés, no?
Demà es tanca la Setmana Europea dedicada a la mobilitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina econòmica. El Ripollès té problemes a l'hora de trobar gent que vulgui treballar.
Des de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ho atribueixen a diferents raons, però una de les més importants són les rendes garantides, que sovint ofereixen una quantitat econòmica superior a alguns dels sous que donen les empreses.
Informa Martí Palau.
Gent sense feina i feina sense gent. Fa temps que se senten veus sobre aquesta problemàtica al Ripollès i de les iniciatives diverses per part dels actors econòmics de la comarca per intentar solucionar-ho. D'una banda, en favor que les empreses no tinguin aquesta problemàtica, i de l'altra, per tal que l'atur disminueixi a la comarca. Segons la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, es tracta d'una problemàtica que se centra, sobretot, en la manca de ganes de treballar. Així ho explica Anna Prieto, responsable de formació i inserció de la UIR.
Com que els salaris són realment alguns una mica tristos, per no dir d'una altra manera, llavors tenim les rendes garantides, que això fa que les rendes garantides siguin més grans, econòmicament parlant, que un salari. Llavors, cada vegada se'ns estem trobant una dinàmica de que la gent vol treballar menys, sincerament.
Des de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès afirmen que la problemàtica no s'assenyeix a un sol sector, sinó que afecta a tots pràcticament per igual. La seva borsa de treball inclou una vuitantena d'ofertes de feina, de les quals una quarta part són convocatòries obertes permanents. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha publicat al llarg del darrer any 150 ofertes de feina a la comarca, 6 en l'últim mes. Amb més de 700 persones desocupades a la comarca, semblaria lògic que hi hagués demanda per aquests llocs, però res que sigui més lluny d'això. Les dificultats arriben en el cas dels operaris i de treballadors de rangs intermedis, per les dificultats d'habitatge. La manca de pisos, especialment en el mercat de lloguer, fa que en molts casos no sigui fàcil venir a viure al Ripollès, pels preus elevats que tiren enrere els candidats. En qualsevol cas, des de la UIR continuen treballant per millorar la situació laboral a la comarca, tant per les empreses com pels treballadors.
En clau econòmica, la Fira de Sant Lluc d'aquest 2023 comptarà amb 13 espais i més de 80 activitats. En aquesta edició, com a novetat, es farà un escape room per buscar el tresor de Sant Lluc. La fira celebrarà el cap de setmana del 14 i 15 d'octubre i és una de les més rentables de l'any, segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vaireda. Més detalls amb en Roger Isern.
Queda menys d'un mes perquè se celebri un dels actes més importants d'Olot al llarg de l'any. És la Fira de Sant Lluc, que reuneix diferents sectors tradicionals en un mateix cap de setmana. L'edició d'enguany comptarà amb més espais i activitats que l'any passat. Com a una de les grans novetats serà un escape room i s'apostarà també per la sostenibilitat. La Fira del Dibuix o la dels Vehicles d'Ocasió, per exemple, seran dos dels espais d'aquesta edició. Ho explica el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vaireda.
Una fira que té més espais, dos més que l'any passat, i unes 80 activitats durant el cap de setmana, que són 10 més que l'any passat, que torna a girar al voltant de tres eixos, el dibuix, vehicles i la ramaderia, i que també esperem aquest any que, aprofitant aquest pont del 13 d'octubre, que sigui un cap de setmana on molta gent d'Olot i de la Garrotxa en pugui gaudir.
Un dels pilars històrics de la Fira de Sant Lluc és la Fira Ramadera. Es fa des de l'any 1315 i aquest any es podrà visitar els dies 14 i 15 d'octubre al Firal Petit. Hi haurà exposats una trentena de corrals de bestiar, boví, oví, cabrum, aquí i aviram, alhora que es podrà comprar el producte derivat, com el formatge, la carn, embotits, ous, entre d'altres, directament dels ramaders situats en 12 casetes de fusta al Firal. A més, enguany hi haurà representació de vaques de la raça llemosina com a convidada. Responsable de la Fira Ramadera, Josep Maria Ginebreda, explica la història i la importància de la ramaderia d'abans.
Sant Lluc era la fira ramadera com a eix principal, perquè l'activitat econòmica, bàsicament el PIB de la comarca depenia doncs, del bestiar, de l'agricultura i la ramaderia, i era doncs, el sector econòmic més important. Avui doncs, el sector industrial doncs, és molt més important i el sector ramader diguem que és un complement.
A banda de la ramaderia també hi haurà protagonisme per l'artesania, amb una seixantena de parades alimentàries i no alimentàries i el mercat de creadors de la Llera, amb 12 artesans de la comarca situats a Sant Esteve.
Gràcies, Roger i Isern. Ens hem plantat ja al punt exacte d'un quart de nou del matí. És hora de parlar d'obres perquè l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles destinarà 300.000 euros a solucionar el problema de les fuites d'aigua. Des de l'Ajuntament esperen rebre un fons dels Next Generation que els permeti poder canviar una part de la xarxa d'aigua del municipi Aniol.
Durant alguns dies d'aquest estiu, les Planes d'Hostoles ha detectat més d'una fuita d'aigua en algun sector del municipi. Aquest, segons l'alcalde, Marc Puig, és un dels problemes més recurrents amb el qual es troben des de fa temps. És per això, i degut a la crisi actual de l'aigua, que el consistori vol destinar 300.000 euros amb l'ajuda dels fons Next Generation, amb un projecte que permetrà detectar i solucionar amb rapidesa les possibles fuites que pugui tenir el municipi. Ho explica l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig.
Que passarà per canviar una part de xarxa d'aigua, sobretot en el sector del barri de la Badruna, que és l'aigua que ens ve, que ens puja de les bombes cap als dipòsits municipals, i a partir d'aquí també ficarem comptadors d'entrada i sortida en els dipòsits, que ara no hi són. Sabrem més el gasto que tenim d'aigua.
Aquesta primera acció que es vol dur a terme a les Planes d'Hostoles començarà un cop rebin l'ajuda dels fons europeus. Fa anys, des del Sigma, van realitzar un projecte per solucionar les fuites d'aigua del municipi. Aquest projecte, que constava d'un pressupost pròxim als 3 milions d'euros, no es podrà tirar endavant durant aquesta legislatura. Tot i això, Puig afirma que volen anar realitzant petites accions.
Ara és el 2024-2025, està previst que entri en marxa el regulador de pressió que tenim al barri del Junquer i que servirà també per connectar una actuació, per connectar el desaigüe al barri de la Pocafrina i que vagi directe a la depuradora que encara s'està abocant al riu.
Des que ha entrat el nou equip de govern a les Planes d'Hostoles, aquesta era una de les demandes més importants que tenia el municipi.
I a Llanars, l'Ajuntament vol aprofitar el projecte de pacificació del trànsit per fer millores de clavegueram en el tractament també de les aigües pluvials.
És un dels projectes del nou mandat a resultes de la feina feta a l'anterior i que veurà la llum pròximament.
Un dels projectes estrella de Llanars és el que ha de permetre la pacificació dels punts de percepció de risc per a la seguretat viària al municipi. Un projecte en el qual ja es va començar a treballar en l'anterior mandat i que el ple d'aquesta setmana n'ha aprovat ja el conveni de col·laboració amb la Generalitat. Com que el projecte obliga a fer una remodelació de l'espai amb una nova rotonda, es vol aprofitar per solucionar mancances i adaptar-se al canvi climàtic. I per això en aquest projecte es vol reconduir les aigües pluvials directament cap al riu i evitar que vagin al clavegueram on s'acaben tractant. Ho explica Amadeu Rossell, alcalde de Llanars.
Cap a set cases també hi ha un espai que ara estem fent un projecte també que l'hem d'acabar per fer-ho tot junt, que és una mica reconduir aquests últims episodis doncs, que amb el canvi que hi ha climàtic, doncs a vegades quan plou doncs, fa portes tempatxades, diguéssim, i per tant en poca estona baixa molta aigua i per tant doncs, a vegades els nostres clavegarams doncs no tenen la capacitat d'engollir aquestes quantitats tan fortes que cauen. Per tant, havíem de fer una mica d'acció per recollir aquesta aigua neta que cau de la pluja i en lloc de dirigir-la al clavegueram, que ens ho col·lapsa tot, diguéssim, i també ens arriba doncs, a la depuradora més quantitat i per tant hem de pagar més per depurar-ho tot això, doncs l'enviaríem directament ja al riu.
Aquesta actuació es faria a la sortida de Llanars, anant cap a set cases. És un dels projectes amb els quals treballa el govern municipal per aquest mandat. L'altre és fer una intervenció important a la piscina.
L'Ajuntament d'Olot remodelarà l'oficina d'atenció ciutadana situada a les dependències de la policia local. Les obres ja estan adjudicades i l'alcalde Pep Berga confia que estiguin enllestides abans de les properes festes de Nadal. Pere Ubach.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'adjudicació de les obres de millora de la secció d'atenció ciutadana de la policia municipal. Aquestes obres s'emmarquen dins un projecte de l'Ajuntament per millorar l'atenció Atenció Ciutadana millorant equipaments municipals, tal com s'ha fet amb les oficines de Cultura i Educació, que van ser traslladades a l'hospici, o la nova oficina d'Atenció al Ciutadà, que s'està construint al Firalet. En el cas de les obres a la comissaria de la Policia Municipal, que no inclouen actuacions en la resta d'oficines, serviran per fer l'accés més segur i confortable. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Era molt millorable, sobretot pel que fa a la seva confortabilitat, quan rebem a les persones doncs, que venen a fer una denúncia, venen a fer algun tipus de reclamació, alguna actuació que tingui a veure amb la policia municipal, els havíem d'atendre doncs, amb un taulell, amb condicions de comoditat doncs, dolentes, i en aquest moment farem això.
Les obres de l'oficina d'atenció al ciutadà situada a la seu de la policia municipal d'Olot es basen en millorar la recepció de l'edifici i en canviar els vidres.
Probablement quan es va fer aquesta oficina doncs, 25 anys enrere no es considerava necessari, i que avui dia doncs, tot el que té a veure amb obres, amb edificis, amb cossos de seguretat, doncs normativament doncs, ja es demana doncs, també fins i tot pels propis agents no?, que estan allà treballant, doncs, que tinguin aquests elements de seguretat afegits que fa un temps no es demanaven.
Segons Berga, les obres tindran una durada d'entre 2 i 3 mesos i, per tant, haurien d'estar enllestides abans de Nadal.
I l'espai...
El cost total és de 168.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit tot el cost.
Gràcies, Pere. L'espai ideal d'Olot i les hores comptades es reformularà el servei i es buscarà una nova ubicació. L'Ajuntament d'Olot ha pres aquesta decisió després de que el servei hagi deixat de funcionar amb normalitat. És un servei pensat perquè s'hi trobin els joves d'Olot i comarca, i també ha pres aquesta decisió després dels problemes que ja s'arrossegava amb els veïns. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot tancarà l'espai jove ideal. Ho ha confirmat el regidor de Cultura i Educació, Josep Quintana, qui ha dit que el consistori deixarà l'espai que tenia llogat amb la Fundació La Pedrera a les voltes de la plaça Clarà. L'equip de govern té previst canviar el plantejament d'aquest servei per a joves. En parla Josep Quintana.
Aquest equip de govern té l'intenció, una de les accions d'aquests 4 anys és fer un nou model de polítiques dedicades als joves, i des de la part tècnica s'està valorant fer un nou model que treballi més a l'estar al carrer i a utilitzar els espais de la ciutat.
L'Ajuntament, doncs, deixarà l'espai quan finalitzi l'any. La intenció és redissenyar el servei i buscar possibles espais on poder-los dur a terme després d'una dècada amb el model actual. Segons ha pogut saber Ràdio Olot i Olot Televisió, actualment a l'ideal no hi estan podent anar presencialment els joves a fer activitats i tallers, tot i que es continuen fent atencions per telèfon i en alguns casos de necessitat presencials. Fonts properes a l'espai asseguren que s'estan encarregant d'idear el nou projecte de serveis de cara al futur i que estan plantejant activitats pel futur i un programa pels propers mesos que no es duria a terme a l'espai de les voltes de la plaça Clarà. De fet, s'està plantejant que el servei es traslladi al centre de la ciutat. Abans de l'estiu, des de l'ideal, van haver de suspendre algunes activitats i fins ara joves d'Olot i comarca no han pogut fer ús d'un espai i uns serveis educatius que durant la darrera dècada s'havien donat i que de moment continuen en stand-by. Del que tampoc se n'han conegut més detalls és de les problemàtiques que hi havia hagut amb els veïns mesos enrere.
Esports. Amb el suport d'Opticalia Olot, la Unió Esportiva Olot disposat a encendre la flama a l'estadi municipal contra la grama aquest cap de setmana.
El tècnic Pedro Dolera confia que l'afició ajudarà l'equip a assolir la segona victòria en 3 partits.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Amb la sensació d'haver sigut molt superiors a la Pobla de Mafumet i d'estar molt més a prop de guanyar que de perdre, la Unió Esportiva Olot torna a l'estadi municipal disposat a encendre la flama de l'afició. Els olotins buscaran la segona victòria en el 3er partit de Lliga contra la grama, un vell conegut que l'Olot va eliminar de la Copa Catalunya fa unes setmanes amb un gran doblet de Marroquet. El seu tècnic, Pedro Dolera, assegura que la clau serà imposar el ritme del partit i de la pilota, però adverteix que la contra la grama pot ser molt perillosa.
Bueno, és un equip molt expert, que estan còmodes sense bola, que en bola tenen jugadors diferencials, han fitxat molt bé, tenen en Kilian, tenen en Peris, tenen en Padilla, tenen a Elagi, tenen a Roger Martínez, vull dir, jugadors Padillo, que l'any passat s'ha d'anyola, vull dir, jugadors a dalt, que qualsevol d'ells es pot desequilibrar un partit, no?
Dolera tindrà tots els futbolistes a la seva disposició, a excepció de Bruno Perone. El club preveu que el central no torni als terrenys de joc fins d'aquí a 2 mesos, aproximadament. L'entrenador fa una crida a l'afició perquè vingui a l'estadi municipal i doni l'escalf que els jugadors van sentir en el debut de Lliga contra el Peralada.
I Olot serà la seu de l'europeu femení d'hoquei patins.
El campionat es disputarà a la pista Josep Jou del 4 al 9 de desembre i serà la quarta vegada que es disputa a Espanya. Abans de que arribi a Olot, l'europeu s'ha jugat a Oviedo, Alcorcón i Mieres. La Federació Espanyola de Patinatge explica en un comunicat que han escollit Olot per la seva cultura, tradició i vincle social amb l'hoquei patins, en especial en els darrers anys.
I avui us parlem de la disciplina del High and Fly, que consisteix en caminar i volar. Cada vegada té més adeptes a la comarca del Ripollès.
I en part això és gràcies al Club Vol Lliure Cavallera, que ja fa anys que treballa per visibilitzar aquest esport. Aquest cap de setmana tindrà lloc el tercer festival de High and Fly, que comptarà amb un ventall d'activitats com sortides i xerrades.
Ens ho explica la Judit Curós.
Segon cap de setmana de High and Fly a Sant Joan de les Abadesses, el passat diumenge va tenir lloc una competició popular i una prova de la Lliga Catalana, que alhora era part del festival que s'acabarà de completar aquest cap de setmana. S'han preparat diverses activitats al voltant d'aquesta disciplina. El dissabte s'iniciarà la jornada amb una sortida guiada de High and Fly pel Ripollès, una activitat apta per a tots els nivells. La jornada del dissabte es tancarà amb un bivac, una de les novetats d'enguany. Ho explica el president del Club Vol Lliure Cavalleres, Xavier Sanfulgencio.
El dissabte, igual que l'any passat, portar-los cap a Amplada en Plata i fer un vol amb dos nivells, diguéssim, una caminada i vol amb dos nivells. Els que estiguin més preparats doncs, faran una cosa, i els que vagin una mica més tranquils aniran amb mi, que també sóc més tranquil, i farem una caminada més tranquil·leta. I llavors, diumenge a la nit, sí que dissabte a la nit, perdó, els portarem a fer un bivac al refugi de Montserrat, al ras, no dins, perquè el matí següent facin un vol de baixada des del Puig Estela i esmorzem aquí a Sant Joan, a l'Estiluz, a la Camp de Terratge. I llavors sí que després de l'esmorzar hi ha una activitat una mica més llarga d'anar a volar des de Campelles fins aquí.
Però no tot serà practicar la disciplina. El dissabte a la tarda, a 5:45, s'ha preparat la conferència Viure la X-Alps, que anirà a càrrec del ripollès Jordi Vilalta i que explicarà com va ser l'experiència de participar en una de les proves més dures del món.
I l'excursionisme i la vulcanologia junts per 15a vegada a la volta pels volcans d'Olot, informa Mònica Font.
Montolivet, Viseroques, Montsacopa i Garrinada. Aquests són els quatre volcans que encerquen la ciutat i que el centre excursionista d'Olot ajuda a descobrir amb la volta pels volcans d'Olot. Enguany la prova ja arriba a la seva 15a edició i ho fa amb algunes novetats. El centre repartirà samarretes i els avituallaments seran líquids, sòlids i amb menjar. Això sí, el preu passarà de 4 a 12 euros. El recinte firal, com sempre, serà el punt de sortida d'una prova que limita la seva participació a 400 persones d'acord amb la normativa del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El membre de la Junta Directiva del Centre Excursionista d'Olot, Enric Soler, preveu que s'hi interessin entre 200 i 300 persones.
Tornem a estar amb el mateix, la pandèmia va espatllar-ho molt. Llavors el que intentem és aquest any tornar a recuperar els mateixos que hi havia abans. No podem posar previsió perquè veurem a veure exactament el que passarà. No? Normalment se sol moure entre uns 2 i els 300, però esclar, ara és molt, molt agosarat poder posar una quantitat.
El recorregut no canviarà, gairebé 13 quilòmetres amb una mica menys de 500 metres de desnivell, un camí que es podrà fer corrent o caminant.
Gràcies, Mònica Font.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidències con ADSL i altres servicis indirectes, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones?
Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Tens ganes de passar-t'ho bé? No t'ho pensis més i vine a la Festa de la Santa Espina de les Planes d'Hostoles. Del 22 al 25 de setembre gaudiràs de l'espectacle de Pep Plaza, El Substitut. Ballaràs amb el grup La Masovera Barbuda, amb el Conjunt Mel, l'Orquestra Maribel, l'Orquestra Salvatana i diferents DJs. Correfoc, la Fira del Joc i Productes de la Terra, concurs de pesca infantil, balls dels gegants i capgrossos, sardanes i molts més actes que trobaràs a la Festa de la Santa Espina de les Planes d'Hostoles. Jo de tu, no me la perdria. Més info a lesplanes.cat.
Símptomes de nostàlgia, avorriment, et sents fora de lloc? Vine a Remember Olot. Trobaràs la millor música dels 90 i 2000.
I reggaeton?
Reggaeton no. A més, podràs degustar els nostres entrepans, patates braves i calamars a l'andalusa. Remember Olot, de dijous a diumenge a partir de les 8 del vespre al Puig del Roser 10. Remember Olot, la millor medicina de la setmana. Segueix-nos a l'Instagram. Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Són 8:45. Esteu escoltant els 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Per saber de què va el dia és el moment d'informar-se amb Garrotxa Activa. Aparcar sobre les voreres o entrar fora d'hora al casc antic de Ripoll són els principals motius pels quals es posen multes a la capital. Els usuaris encara desconeixen quines són les mesures que han de complir, sobretot quan van amb vehicles de mobilitat personal. En aquest sentit, és important tenir en compte que, per exemple, a Ripoll cal portar casc obligatòriament amb vehicles de mobilitat personal, mentre que amb la bici només és recomanable, però atenció, és obligatori en el cas dels menors d'edat. En Francesc Campaio és el cap de la policia local.
El que s'ingenia el problema són les bicicletes que van per les voreres, la carretera Barcelona, el carrer Progrés, passen tot a la vorera amb bicicleta o amb patinet.
Ens quedem a Ripoll perquè el ripollès té problemes a l'hora de trobar gent que vulgui treballar.
Des de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ho atribueixen a diferents raons, però una de les més importants són les rendes garantides, que sovint ofereixen una quantitat econòmica superior a alguns dels sous que donen les empreses.
La responsable de formació i inserció de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès és l'Anna Prieto.
Com que els salaris són realment alguns una mica tristos, per no dir-ho d'una altra manera, llavors tenim les rendes garantides, que això fa que les rendes garantides siguin més grans, econòmicament parlant, que un salari. Llavors, cada vegada se'ns estem trobant una dinàmica de que la gent vol treballar menys.
Encara en clau econòmica, la Fira de Sant Lluc del 2023 comptarà amb 13 espais i més de 80 activitats.
En aquesta edició, com a novetats, es farà un escape room per buscar el tresor de Sant Lluc.
I, evidentment, com no podia ser de cap altra manera, la Fira Ramadera tindrà un pes important. En Josep Maria Ginebreda és el seu organitzador.
Sant Lluc era la Fira Ramadera com a eix principal, perquè l'activitat econòmica, bàsicament el PIB de la comarca, depenia doncs, del bestiar, de l'agricultura i la ramaderia, i era doncs, el sector econòmic més important. Avui doncs, el sector industrial doncs, és molt més important i el sector ramader diguem que és un complement.
Les Planes d'Hostoles destinarà 300.000 euros a solucionar el problema de les fuites d'aigua.
Des del consistori esperen rebre uns fons Next Generation que els permeti poder canviar una part de la xarxa d'aigua del municipi.
Encara és el 2024-2025, està previst que entri en marxa el regulador de pressió que tenim al barri del Junquer, que servirà també per connectar una actuació per connectar el desaigua al barri de la Pocafrina i que vagi directe a la depuradora que encara s'està abocant al riu.
És en Marc Puig, l'alcalde de Les Planes. A Llanars, 3/4 del mateix, l'Ajuntament vol aprofitar el projecte de pacificació del trànsit per fer millores del clavegueram i el tractament de les aigües pluvials.
És un dels projectes del nou mandat a resultes de la feina feta a l'anterior i que veurà la llum pròximament.
Amadeu Rossell és l'alcalde de Llanars.
A Passeig Cases també hi ha un espai que ara estem fent un projecte també que l'hem d'acabar per fer-ho tot junt, que és una mica reconduir aquests últims episodis doncs, que amb el canvi que hi ha climàtic, doncs a vegades quan plou doncs, fa portes tempatxades, diguéssim, i per tant amb poca estona baixa molta aigua.
L'Ajuntament d'Olot remodelarà l'oficina d'atenció ciutadana situada a les dependències de la policia municipal.
Les obres ja estan adjudicades i l'alcalde Pep Berga confia que estiguin enllestides abans de Nadal.
era molt millorable, sobretot pel que fa a la seva confortabilitat. Quan rebem a les persones doncs, que venen a fer una denúncia, venen a fer algun tipus de reclamació, alguna actuació que tingui a veure amb la policia municipal, els havíem d'atendre doncs, amb un taulell, amb condicions de comoditat doncs, dolentes, i en aquest moment farem això.
L'espai ideal d'Olot té les hores comptades, es reformularà el servei i es buscarà una nova ubicació. L'Ajuntament d'Olot ha pres aquesta decisió després de que el servei no hagi funcionat amb la normalitat necessària al llarg de tot aquest estiu i dels problemes també amb el veïnat. Ens ho explica en Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot.
Aquest equip de govern té l'intenció, una de les accions d'aquests 4 anys és fer un nou model de polítiques dedicades als joves, i des de la part tècnica s'està valorant fer un nou model que treballi més a l'estar al carrer i a utilitzar els espais de la ciutat.
I en esports, la Unió Esportiva Olot disposat a encendre la flama a l'estadi municipal contra la Grama.
El tècnic Pedro Dolera confia que l'afició ajudarà l'equip a assolir la segona victòria en 3 partits.
Sí, és molt important. Ja no solament per això, que a nosaltres ens agradaria que la gent ja estigués enganxada i endollada perquè sàpiga que el seu equip intentarà fer-ho el millor possible, sinó que és molt important perquè ve un equip molt difícil. Ja vam veure la Copa Catalunya i clar, venim de no guanyar. Al final, al principi és sumar els màxims punts possibles i aquí a casa ens hem de fer forts i ojalà el diumenge pues, vingui molta gent a ajudar-nos.
Avui hem sabut que Olot serà la seu de l'Europeu Femení d'Hoquei Patins.
El campionat es disputarà a la pista Josep Jou del 4 al 9 de desembre i serà la quarta vegada que es disputa a Espanya.
I avui també hem descobert la disciplina del High and Fly, que consisteix en caminar i volar i que cada vegada té més adeptes als ripollers.
I en part això és gràcies al Club Vol Lliure Cavallera, que ja fa anys que treballa per visibilitzar aquest esport.
Un dels seus responsables, l'escoltem ara mateix.
El dissabte, igual que l'any passat, portar-los cap a Pla d'en Plata i fer un vol amb dos nivells, diguéssim, una caminada i vol amb dos nivells. Els que estiguin més preparats doncs, faran una cosa, i els que vagin una mica més tranquils aniran amb mi, que també sou més tranquil, i farem una caminada més tranquil·leta. I llavors, diumenge a la nit, sí que dissabte a la nit, perdó, els portarem a fer un bivac al refugi de Montserrat, al ras, no dins, perquè el matí següent facin un vol de baixada des del Puig Estela i esmorzem aquí a Sant Joan, a l'Estiruz, a la Camp d'Aterratge. I llavors sí que després de l'esmorzar hi ha una activitat una mica més llarga d'anar a volar des de Campelles fins aquí.
I avui també parlem d'excursionisme i de vulcanologia, perquè s'uneixen per 15a vegada la volta pels volcans d'Olot.
El centre excursionista d'Olot presenta algunes novetats en un dia perfecte per descobrir els 4 volcans de la ciutat.
Tornem a estar amb el mateix, la pandèmia va espatllar-ho molt. Llavors el que intentem és aquest any tornar a recuperar els mateixos que hi havia abans. No podem posar previsió perquè veurem a veure exactament el que passarà, no? Normalment se sol moure entre uns 2 i els 300. Però, esclar, és molt, molt agosarat poder posar una quantitat.
És l'Enric Soler, és membre de la Junta Directiva del Centre Excursionista d'Olot. I ara és hora per saber què passa a Catalunya, Espanya i el món, perquè Feijóo intenta ara pescar vots de diputats del PSOE aprofitant el discurs de Felipe González.
Li caldrien com a mínim 4 diputats que canviïn d'opinió en el debat d'investidura, però tant el grup parlamentari com la direcció socialista estan sota control de Pedro Sánchez.
Les farmàcies distribuiran de forma gratuïta calces menstruals, copes i compreses de tela l'any 2024.
Cada dona podrà recollir el producte que prefereixi a través d'un codi QR que es trobarà dins l'aplicació La Meva Salut.
Plega els 92 anys en Rupert Murdoch, el magnat de la comunicació més influent dels últims temps.
Anuncia que el seu fill Lachlan el substituirà al capdavant de la Fox i de News Corp, però que continuarà pendent del dia a dia com a president emèrit.
El Parlament de Dinamarca aprova que s'hi pugui parlar en feroès i en groenlandès.
Els diputats de Groenlàndia i les Illes Feroe, però, no tindran traducció simultània i s'hauran de traduir a ells mateixos.
Això sí que és espavilar-se i és una bona immersió lingüística. A veure què passaria si això s'apliqués. Aquí. Un investigador detecta una equivocació de fa més de 150 anys sobre un mamífer descobert per Darwin.
Doncs un investigador xilè descobreix que una vèrtebra atribuïda a un Macrauchenia patatònica, un animal estrany extingit fa milers d'anys, en realitat correspon a un bòvid.
Déu-n'hi-do.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot.
Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
8:38. És el moment de saludar en Dani Ramírez, però abans cop d'ull al termòmetre, perquè novament ens despertem amb el cel serè i amb temperatures que ja ens comencen a fer enflairar la tardor.
Doncs sí, Joel, tenim, per exemple, 5 graus a Vall de Núria, 11 graus a Das, 13 a Ripoll i a Ribes de Freser, 15 graus a Olot i a Santa Pau, 16 a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Mieres, Girona i Vic, 17 graus a Castellfollit de la Roca, Banyoles i Anglès, 18 a Figueres i 19 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb en Dani Ramírez.
Avui, després de la pertorbació més aviat minsa, feble, que ens ha passat de matinada, que ha deixat algunes pluges o plogims, doncs el dia serà variable, amb una pausa, amb algunes clarianes, aquest cel mig-mig, variable, però entre la tarda i el vespre pot tornar a ploure, localment amb tempesta i fins i tot calamar-se. Està baixant la temperatura, ho notem a muntanya, la mínima ha estat d'un grau a 2.500 metres a la Tosa, una mínima, per exemple, de 9 graus a Molló, 10 a Puigcerdà, 13 a Vic, 13 a Olot. Doncs bé, notarem una mica la refrescada perquè també de dia baixa la temperatura. Per tant, màximes de 20 a 25 a l'interior, entre 26 i 27 les més altes prop de la costa i el prelitoral, però vaja, a molts indrets avui costarà passar dels 25 graus. Ja diem, tarda una mica enrevessada amb aquests xàfecs, alguna tempesta, la pluja no ha de ser molt forta, poden caure 5, 10, fins a 15 litres per metre quadrat i sobretot ho faria a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany, al Baix Empordà, cap a les Gavarres, també alguns xàfecs poden arribar al nord de l'Alt Empordà, cap a Osona, Lluçanès i la Garrotxa, però els més importants al voltant de la Selva, Gironès, Gavarres. Cap de setmana que vindrà marcat per una baixada de temperatures dissabte i una recuperació pel que fa a diumenge. De fet, aquest dissabte preveiem boires al matí, força boira, força humitat, la temperatura més fresca, fins i tot una mica freda a l'interior, podem baixar dels 8 o 10 graus a les comarques interiors, Garrotxa i Osona, i bé, de dia les màximes entre 21 i 25 aproximadament. Destaquem que de cara a la tarda pot caure algun xàfec al voltant de la Selva, les Guilleries i zones properes, cap al sud d'Osona fins i tot. Diumenge, dia de sol, 4 núvols a la tarda, la temperatura més alta, novament tornaríem a passar els 25-27 graus a molts indrets i preveient que, tot i que arriba la tardor aquest cap de setmana, dissabte, quan faltin 10 minuts per les 9 del matí, la setmana que ve serà gairebé estiuenca perquè farà un ambient relativament càlid de dia, nits una mica fresques i, de moment, sense pluges, bona part de la setmana en tot.
Peixos Isma, dum-durum-durum, Peixos Isma, dum-durum-durum, Peixos Isma, dum-durum-durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-91-52. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma!
Quan a l'exterior sents això... però el teu cap sense això... és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà. Avui esmorzem amb...
amb Josep Segués, és el president del Club Patinatge Artístic Olot, perquè aquest cap de setmana els hi toca fer les maletes. Dilluns marxen cap a Colòmbia. Josep Segués, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Maletes a punt ja? Ho teniu tot preparat?
Gairebé. Aquest cap de setmana farem els darrers preparatius. Acabarem, doncs, de fer les últimes maletes, de preparar l'última tretzo que l'equip, doncs, està ja deixant a punt de cares a aquesta nova competició, però sí, gairebé, doncs, ja ho tenim tot enllestit.
Molt bé. Quan un s'enfronta a un viatge tan llarg, quan un té tanta responsabilitat perquè ha de competir en un mundial, com ho afronta des d'un punt de vista psicològic, tenint en compte que les coses no han estat fàcils pel CPA al llarg d'aquestes últimes temporades?
No, el que passa que tenim la sort doncs, de tenir ja un bagatge i una experiència acumulada i sí que és cert doncs, que aquest any, doncs, per exemple, les coses en el campionat d'Espanya doncs, van anar prou bé, cosa que ens va impedir doncs, no poder participar per primera vegada en un europeu, però bé, l'equip i el club doncs, ha treballat per refer aquesta situació, em sembla que ho estem treballant molt bé, i res, ara doncs preparar-nos ja amb l'última fita de la temporada, que serà aquest Mundial, doncs, que ja us dic, que espero doncs, que vagi tot sobre rodes.
En quin estat de forma afronta el CPA aquest nou Mundial, tenint en compte la pressió també d'aquestes últimes competicions on hi han hagut caigudes, potser hi han hagut moments en què les coses no han sortit tal i com estàvem acostumats a veure-ho?
No, a nivell de preparació física, les patinadores i els patinadors estan bé, estan bé perquè tota la temporada on s'ha anat treballant i s'ha anat, diguem-ne, a preparar-nos per això, no? Perquè al cap i a la fi, doncs, la preparació física és molt important. El que sí que hem treballat molt i hem reforçat moltíssim ha estat la preparació psicològica i amb la incorporació d'una doncs, psicòloga esportiva que bé, ens ha donat doncs, aquest punt que probablement ens feia falta i que d'alguna manera doncs, ens costava competir i que doncs, ara doncs, ens sembla que aquest pas doncs, l'hem fet i l'hem fet amb molt ferm.
Què hi aporta aquesta coach en el conjunt del grup? És a dir, fins ara això és una cosa que quedava com molt dins del propi grup, dins de la pròpia entitat, dins de les pròpies patinadores, fins i tot els entrenadors feien aquest paper de coach. Això, en certa manera, els allibera tots plegats i fa que es focalitzin molt en tractar les emocions?
Sí, perquè pensem que la mitjana d'edat d'aquest equip, de l'equip de Chougrand, el primer equip, diguem-ne, del CP Olot, doncs està en 18-4, 18-4 o 18-5, no ho recordo bé, però era massa més de 18 anys. Llavors, home, us podeu imaginar que són patinadores que tenen la pressió ja de per si del nostre nom i d'haver de, com aquell que diu, d'haver de guanyar cada any, i això no és així, perquè i per molt que tinguis una molt bona coreografia i per molt que tinguis competents artístic Olot, al final les que han de patinar i les que han de competir són elles, i aquesta pressió doncs, d'alguna manera també s'ha de treballar. Llavors doncs, aquesta pressió s'ha de saber canalitzar, entenem que l'hem sabut canalitzar a través d'un jaurdic, d'aquesta figura, d'aquesta psicòloga esportiva, per poder doncs, donar més força i sobretot més seguretat a l'hora de competir.
Un dels grans hàndicaps quan hi ha un desplaçament de caire internacional d'aquesta envergadura és sobretot d'on treure els diners. Com s'ho ha fet el CPA Olot per aconseguir el finançament necessari i què suposa aquest esforç també per les famílies de les patinadores?
Sí, a més recordem que aquest és el tercer any consecutiu que ens n'anem a Sud-amèrica. Llavors és un esforç econòmic grandiós, ja no només per la família, sinó sobretot pel club, perquè al cap i la fi el club doncs, és el qui d'alguna manera doncs, es fa càrrec d'aquesta despesa important, tot i que aquest any doncs, per primera vegada els pares i les famílies ens hi han hagut d'ajudar. Però bé, des d'aquí també vull aprofitar doncs, l'Ajuntament d'Olot, que sense el seu ajuda, el seu suport, ja sigui amb l'aportació, ja sigui amb el fet de que puguem ens permetin fer les barraques, que tot plegat doncs, ens ajuda doncs, a coordinar i a trobar aquests recursos tan necessaris, perquè, repeteixo, tres anys consecutius són molt durs i venim a més de dos anys de Covid, en el qual doncs, les finances del club doncs, es varen veure afectades com la majoria dels altres clubs. Però bé, ho fem doncs, amb la il·lusió, amb les ganes i amb la força que ho hem fet sempre i res, ho hem aconseguit i de nou cap a un Mundial.
Estem parlant amb en Josep Segués, és el president del Club Patinatge Artístic Olot. Senyor Segués, anar a Colòmbia té un altre hàndicap important, que és l'alçada i la diferència horària. Això com afectarà a les patinadores?
Bé, estarem amb una diferència horària de 7 hores menys. Vol dir que doncs, quan ens toqui patinar, que seran segurament doncs, les 3 de la matinada, entre les 2 i mitja, 3 de la matinada de dissabte a diumenge, allà a Colòmbia doncs, hi haurà 7 hores menys. Llavors vol dir que ens hem de preparar ja durant aquesta setmana i anar agafant l'hàbit de l'horari. Nosaltres al marxar el dilluns ens permetrà doncs, aclimatar-nos no només amb el tema horari, que em deies molt bé, sinó també amb el tema alçada. El lot està a una alçada de 460 metres, 450 metres, i on competirem en tindrà gairebé 1.000 més. Llavors aquesta diferència doncs, també es nota, perquè físicament, ja us he dit abans que les patinadores estan molt bé, però ens hem d'anar aclimatant, i per això doncs, hem programat una sèrie d'entrenaments durant tota la setmana per poder doncs, aclimatar-nos i per poder doncs, sobretot acostumar-nos a aquesta situació geogràfica que és Ibagué.
Això no s'hauria de tenir en compte també a l'hora de triar un destí per celebrar un mundial, és a dir, en certa manera aquelles persones que, o aquelles esportistes que hi estan més acostumades juguen amb avantatge, no?
Sí, el que passa que és molt... és dir, escollir un mundial i una oceda d'un mundial i més el que hem vist aquests últims anys, al final no ha estat per una qüestió, com bé deies, no? de tenir-ho en compte, sinó simplement doncs, si hi ha alguna localitat on estan disposats doncs, a pagar els cànons d'organització, al cap i al fil Girona ni s'ha acabat. Vull dir que, si no, no té cap sentit doncs, que estiguem 3 anys anant a Sud-amèrica, 3 anys on els equips de show els hi toca fer una despesa molt important, perquè al cap i a la fi els patinadors individuals doncs, no tenen aquesta despesa, perquè són despeses que estan pagades per la mateixa federació de cada país. Per tant, poc hi podem fer-hi, perquè la Federació Internacional doncs, és el que decideix, i aquí sí que no hi podem fer res.
Escolti, senyor Segués, tanquem un estiu que ha vingut marcat per la polèmica de l'esport femení, tota la dimissió de Rubiales i tot el que hi ha hagut al voltant del món de l'esport a partir del Mundial. No sé si tota aquesta qüestió, com ha arribat en els clubs de patinatge? També se n'ha parlat d'aquest tema?
Evidentment que se n'ha parlat, i n'hem parlat i moltíssim, perquè d'alguna manera nosaltres tenim uns greuges que, per sort, doncs no té res a veure amb l'assetjament i el que, malauradament el que ha viscut doncs, la Jenny Hermoso i tota la selecció espanyola de futbol. Però sí que nosaltres, doncs, per exemple, tenim el problema que se'ns presenta any rere any, que no és altre doncs, que el tema de les esportistes del nivell, que és impossible poder conciliar l'esport amb l'educació. I això doncs, no fa res més, perquè al cap i a la fi, doncs, sí, segurament que si fóssim un esport on fóssim més masculí que no femení, doncs, possiblement doncs, aquestes diferències no existirien tant. Malauradament hi són, i malauradament doncs, encara ho hem de patir, tot i que bé, d'alguna manera doncs, tot això esperem que es pugui anar conciliant i que es trobi una solució, perquè és que si no serà molt complicat doncs, que tot doncs, pugui continuar tal com estan les previsions d'alçada i de continuar creixent amb aquest esport.
Josep Segués, president del Club Patinatge Artístic Olot, estarem molt pendents del que facin les patinadores del CPA Olot. Molta sort i endavant, us seguirem de ben a prop.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a tothom.
Una abraçada, bon dia.
Tweeting, la botiga d'informàtica i mòbils del centre d'Olot, on trobaràs tot el que necessites per estar al dia amb les noves tecnologies, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Tweeting, la teva botiga d'informàtica i complements del centre d'Olot, al carrer Sant Ferriol 3, telèfon 902 26 24 25.
Propostes de cap de setmana. Fa gairebé dues dècades que Sant Joan de les Abadesses acull la festa del Grito, una de les més estimades per la comunitat mexicana. Al llarg del dia es faran activitats a l'entorn de les celebracions, amb llaços culturals i històrics, aprofitant la figura del santjoaní Jaume Nonó, que fa de nexe. Martí, més detalls.
Sant Joan de les Abadesses celebra la festa del Grito, una jornada per commemorar la independència de Mèxic des del 2005. Durant la diada, el municipi proposa un programa d'actes molt variats, tots relacionats amb els llaços culturals i històrics entre Catalunya i Mèxic, i més estretament amb Sant Joan. I és que el municipi ripollès va ser el lloc de naixement de Jaume Nonó i Roca, compositor de l'himne nacional mexicà. Així ho explica Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Però sí que és veritat que dels convidats, que érem molts i moltíssims, segurament em vaig sentir dos més ben tractats, però precisament doncs, per la importància que li donen tenir aquest agermanament amb aquell poble on va néixer la persona que va escriure la música de l'himne nacional mexicà.
Clar,
no?
És
un agermanament molt fort.
La festa se celebra sempre al setembre, i és que el dia 16, dia del Grito de Dolores, es commemora el fet que va desencadenar la independència de Mèxic. Durant tot el dia es recorda, però també es gaudeix de la tradició, tot sense sortir de la comarca. L'any que ve serà una edició especial.
Penso que l'any que ve tenim dues efemèrides, crec que prou importants. De fet, celebrarem els 200 aniversaris del naixement de Jaume Nonó, això el 24, i de fet crec, si no vaig equivocat, que coincidirà amb el 25 aniversari de la mort de Salvador Moreno. Per tant, el 24, i a més coincidirà el setembre, com a mínim el naixement de Jaume Nonó és el setembre, per tant, l'any que ve tindrem actes vinculats a aquestes efemèrides i, per tant, parlarem molt més de l'agermanament i segurament doncs, farem una festa del Grito molt més reforçada, no?
La festa del Grito està consolidada al municipi i es nota, perquè cada any molts santjoanins i santjoanines, però també mexicans i mexicanes d'arreu de Catalunya, gaudeixen d'una diada de germanor, tot celebrant la unió que va sorgir arran de la figura de Jaume Nonó i Roca.
I si voleu anar al cinema, el Cineclub d'Olot estrena nova temporada aquesta nit als cinemes.
La nova temporada de tardor del Cineclub dona el tret de sortida aquesta nit a 9:45 als cines d'Olot. La pel·lícula que inaugurarà aquesta temporada serà L'Innocent, una pel·lícula francesa que combina la comèdia i l'acció. El primer divendres d'octubre serà el torn de la pel·lícula No se admiten ni perros ni italianos. En aquesta pel·lícula, el director explica la història dels seus avis i utilitza la tècnica de la stop motion. Nou Beer serà la següent. Aquesta pel·lícula ha estat transcendental, ja que el director va ser condemnat a 6 anys de presó 4 mesos després de fer-la. És una pel·lícula que fa una mirada a la vida iraniana i, malgrat que està reconeguda internacionalment, a Iran no s'ha pogut estrenar. Ho explica Jordi Ardit, membre del Cineclub d'Olot.
Avui en dia és relativament fàcil amb els mitjans que tenim, la connexió que tenim al món, és fàcil d'enviar pel·lícules, però el que està clar és que ell envia la pel·lícula als festivals, els festivals els reconeixen, però dins del propi Iran no hi ha, les distribuïdores no permeten que la pel·lícula es projecti.
El documental Motherland s'estrenarà de manera conjunta amb Mulat.doc i ens ensenya una tradició de l'exèrcit bielorrus que ha generat un trauma generacional als homes. El primer divendres de novembre es projectarà a l'Honors, una pel·lícula coreana que ens parla sobre la necessitat de mantenir-se aïllat de la societat en la que vivim. El punt i final a la temporada el posarà la pel·lícula Maestro Jardinero, una pel·lícula americana que combina el drama humà amb un punt de thriller.
Gràcies, Sílvia Martí. Ens acostem a les 9. Que gaudiu del cap de setmana, Aniel Puigverd, porta't bé?
Sí, ho intentarem, Joan.
Ho intentarem,
no prometo res, eh?
Molt bé. I a la resta d'oients, tornem dilluns a la mateixa hora.
Sí, dilluns. Aquí.